comercials.
Estel Migdia, amb Olma Giró.
Catalunya lidera el rànquing de desnonaments a l'Estat durant el primer trimestre d'aquest any, situant-se davant del País Valencià, d'Andalusia i també de Madrid. A casa nostra, cada 55 minuts es produeix un desnonament. Tal com ha recordat aquest matí el secretari d'Habitatge de la Generalitat, Carles Sala, en una entrevista a Ràdio Estel, és normal que Catalunya estigui liderant el rànquing de desnonaments a tot l'Estat perquè un de cada quatre habitatges de lloguer es concentra en territori català. El problema, l'any 2007, era que la gent no podia pagar l'hipoteca. Ara, però, la situació és molt diferent. El problema és que la gent no pot pagar el lloguer i aquí és quan arriben els desnonaments. Per altra banda, a partir de demà, s'obre el període per demanar el bo d'ajuda al lloguer per a joves. Carles Sala, però, ja ha advertit a aquesta casa que aquestes ajudes seran completament insuficients i que, com a molt, s'hi podran acollir 10.000 joves catalans, unes xifres evidentment lamentables. Que no perdem el nord, perquè, segons apunta el secretari d'Habitatge de la Generalitat, el pitjor està per arribar, perquè sobre la taula ara mateix hi ha un total de 4.500 desnonaments aturats per la pandèmia i que vindran en els propers mesos. I ara la pregunta que ens fem és què passarà quan s'aixequi aquesta moratòria. Per parlar-ne de tot plegat, a quarts de tres tindrem amb nosaltres el conflictòleg, politòleg i també director del postgrau en resolució de conflictes públics a la Universitat de Girona i també professor de la Universitat Oberta de Catalunya, especialista en conflictes, Xavier Pastor. Avui és dimarts 7 de juny i aquestes són les veus protagonistes que sonen a aquesta hora.
Ens falta un carril addicional a l'AP7 Nord, el que és la zona de la Roca, fins a Sant Celoni.
Aquí què ha passat? Que hi ha hagut molta gent que ha fet literatura mediàtica.
Cualquier cosa que sirva para intentar esclarecer qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado, es necesario.
Doncs una mesura que es creen tantes expectatives ha de tindre una certa regularitat.
Plantejaré el proper dilluns, el proper dia 13 de juny, a la Junta Directiva la possibilitat de poder avançar les eleccions.
Lo más importante es que llegamos a un punto en que no avanzamos, ¿no?
A Ràdio Estel, Estel Migdia.
Com cada dia, comencem per fer una mirada cap al cel i saber quin temps ens espera les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Olma, bona tarda. El temps hem marcat per l'estabilitat i un dia més hem de parlar de sol i de calor arreu de Catalunya. Ambient de ple estiu quan encara estem a la primavera i que ens porta a parlar de cara a aquesta tarda d'un doncs, ambient calorós. De fet, les màximes avui es mouen entre els 27 i els 29 graus a la costa, amb humitat alta, però entre els 29 i els 33-34 a les comarques de l'interior i també del prelitoral, les més altes, sobretot cap a les comarques del Pla de Lleida i també cap a les Terres de l'Ebre. Aquesta tarda, amb ruixats que afectaran de cara a les properes hores, punts a les comarques del nord de Barcelona, sobretot nord de la comarca d'Osona, i també punts del Pirineu de Girona, és a dir, la zona de la Garrotxa, del Ripollès, i podria arribar fins al Pla de l'Estany, que ja no està al Pirineu. Per tant, doncs, tarda, doncs, una mica moguda en aquest sector del país a la resta, tranquil·litat. Demà, doncs, aquesta activitat tempestuosa serà una miqueta més extensa que no pas la d'avui i afectaria d'altres punts a les comarques del nord de Barcelona i de l'interior i Pirineu de Girona. Demà, amb les mateixes temperatures que avui, amb un matí de sol i amb una tarda una mica més ennuvolada arreu del país.
I a aquesta hora us expliquem les principals notícies del dia amb Jordi Carretero, al control tècnic, Pau Massip a la producció i a la redacció, Anna Closa, Xavi Toscano, Sílvia Muñoz i Judit Casellas. El govern celebra que la resolució del Consell de Garanties Estatutàries hagi avalat per unanimitat la llei que volen aprovar Esquerra, Junts per Catalunya, el PSC i els comuns per tal de blindar el català a l'escola. Ara anem cap al Palau de la Generalitat, que hi tenim a la Judit Casellas. Bona tarda, Judit.
Bona tarda.
Per què el Consell de Garanties Estatutàries considera que la llei per blindar la vehicularitat del català a l'escola s'adequa a la Constitució i també a l'Estatut?
No hi ha hagut cap vot discrepant entre els membres d'aquest òrgan consultiu. Per unanimitat s'ha resolt que ometre l'ús del castellà com a llengua vehicular i no establir percentatges no vulnera ni la Constitució ni l'Estatut. Amb la resolució a favor, els quatre partits ja poden reprendre la votació de la llei al ple que comença demà. Ho faran una setmana després que el govern argumentés al Tribunal Superior de Justícia que no podia aplicar el 25% de castellà perquè ara hi havia un nou marc normatiu que contemplava l'aprovació d'aquesta nova llei que finalment sí que podrà tirar endavant.
I a tot això, Judit, el govern creu que serà gairebé impossible evitar les cues que tenen lloc a l'AP7, com les que hem pogut veure durant aquest llarg cap de setmana, i per intentar minimitzar el trànsit, el govern es planteja ara l'opció que restringeixi el pas de camions per l'AP7 arran de les cues quilomètriques de vehicles que hi ha hagut durant aquest pont, no?
Sí, des d'Interior estan estudiant noves mesures per regular el trànsit i intentar minimitzar l'impacte de les cues, sobretot de cara al pont de Sant Joan. Tot i això, la portaveu del govern, Patrícia Plaja, admet que el departament no pot fer miracles i que serà impossible evitar que hi hagi cues quilomètriques.
Les cues no desapareixeran. El que sí que està fent aquest govern és buscar totes les solucions que es puguin aportar per tal de que aquestes noves mesures d'ordenació del trànsit serveixin almenys per minimitzar l'impacte d'aquestes restriccions.
Plaja també ha donat xifres del Servei Català de Trànsit i ha admès que ara hi ha un 40% més de trànsit després de l'alliberament dels peatges.
I avui també, Judit, ha estat el primer consell executiu després que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i Jordi Turull hagin agafat les regnes de Junts per Catalunya. Una de les incògnites que sobrevola és si la nova direcció del partit voldrà mantenir o no el pacte de govern amb Esquerra Republicana o si se'n voldrà despenjar.
Després de saber-se que el nou full de ruta de Junts per Catalunya obre la porta a abandonar el govern, Plaja ha tancat files amb la coalició dient que el pacte segueix plenament vigent.
Gràcies, Judit. Seguirem pendents.
A vosaltres.
I com comentàvem ara, aquest cap de setmana llarg es tanca Catalunya una altra vegada amb cues quilomètriques a l'autopista AP7, que confirma que no pot absorbir tot el trànsit des que se'n van retirar els peatges. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. En aquesta segona Pasqua les cues han estat pràcticament diàries i l'operació tornada d'aquest dilluns ha deixat retencions de fins a 20 quilòmetres a la Roca i d'uns 10 quilòmetres al tram que va cap al sud de Barcelona, al Penedès. Només aquest diumenge han tornat cap a la capital catalana i la seva àrea metropolitana uns 290.000 cotxes. Trànsit assegura que l'AP7 ha tocat sostre i que no serveix el model de mobilitat actual. Després que s'hagin registrat diverses cues durant el pont de la segona Pasqua, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha admès que hi ha un problema de mobilitat en general a Catalunya els caps de setmana i també els dies feiners. Lamiel ha dit a RAC1 que estudien solucions pel tram de l'AP7 Nord.
Ens falta un carril addicional a l'AP7 Nord, el que és la zona de la Roca, fins a Sant Celoni. Ens faltaria un carril addicional. Abans existia perquè anava a morir el peatge. Ara no el podem posar d'una forma segura perquè necessitem un espai per fer morir aquest carril addicional que no hem trobat encara amb seguretat suficient per poder-lo posar.
Lamiel també ha explicat que Trànsit vol posar en marxa un servei de grues per retirar els vehicles accidentats quan la de l'assegurança es retardi per així evitar més congestió.
I d'altra banda, el Ministeri de Transports ha tret a licitació per gairebé 10 milions d'euros el contracte d'obres per millorar l'A2 entre Granyanella i Cervera.
L'actuació preveu la rehabilitació superficial del ferm en totes dues calçades i es complementarà amb actuacions de rehabilitació estructural en els carrils drets de tots dos sentits.
I per cert, des d'avui i fins divendres hi haurà afectacions en la sortida de Torredembarra Altafulla de l'AP7.
Entre avui i demà es tancarà l'accés per als vehicles que vulguin incorporar-se a l'AP7 des de l'N340, la T214 i els que vinguin de Torredembarra i Altafulla. I de demà divendres es tancarà per als que vagin direcció Barcelona i vulguin agafar la N340, la T214, direcció Torredembarra i Altafulla. Tot és degut a les obres de pavimentació per restablir els vials després de l'eliminació dels peatges. La incorporació o la sortida de l'AP7 es podrà fer a través de la sortida 31 del Vendrell i la sortida 33 de Tarragona.
I canviant de qüestió, el jutge que investiga el cas Pegasus, José Luis Calama, aixeca el secret de sumari i cita a declarar el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, com a testimoni per al proper 5 de juliol a les 9 del matí.
El jutge vol prendre declaració a Bolaños com a màxim responsable del Departament de Seguretat de Moncloa, tot i que hi ha discrepàncies sobre si la responsabilitat de la seguretat dels mòbils del govern espanyol és seva o és del Centre Nacional d'Intel·ligència. El magistrat ja ha pres declaració a l'exdirectora del CNI, Paz Esteban, i de moment no ha demanat desclassificar els documents.
I a tot això, el portaveu del PDeCAT, Ferran Bel, ha afirmat que qualsevol cosa per intentar esclarir què ha passat és necessària.
Cualquier cosa que sirva para intentar esclarecer qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado, es necesario. Y, obviamente, si ha habido intervención por parte del gobierno, también es necesario clarificarlo. Aunque el presidente del gobierno y algunos ministros han insistido en que no ha habido intervención, es verdad que algún otro ministro o alguna otra ministra ha alardeado precisamente de que sí que había habido intervención.
El portaveu del PDeCAT ha remarcat que no s'ha clarificat l'espionatge a una seixantena d'independentistes i tampoc si l'executiu hi va intervenir.
I, per altra banda, la ponència de Junts diu que cal un canvi de rumb al govern de la Generalitat perquè durant el primer any de l'executiu no s'ha avançat en cap front en el camí cap a la independència.
El text que s'haurà de votar al Congrés del Partit el juliol aposta per replantejar o renunciar a pactes si no contribueixen a crear les condicions per fer possible el desbordament democràtic. En relació a la taula de diàleg, el partit apunta que ha estat un instrument contraproduent. Davant d'aquesta situació, la ponència política fixa en el proper 1 d'octubre com un punt d'inflexió per seguir avançant cap a la independència.
I a tot això, el nou secretari general de Junts, Jordi Turull, ha negat que hi hagi confrontació amb la recent escollida presidenta del partit, Laura Borràs, ho ha dit a Catalunya Ràdio.
Aquí què ha passat? Que hi ha hagut molta gent que ha fet literatura mediàtica i quan no els hi surt la literatura mediàtica els seus pronòstics, ens volen derivar cap a una confrontació entre la presidenta Borràs i jo, i aquesta confrontació no hi és.
Turull també ha apuntat que la taula de diàleg ja està liquidada i que s'ha de passar a l'acció després de 5 anys de l'1 d'octubre. El nou secretari general de Junts ha especificat que això vol dir pactar una traçabilitat amb partits i entitats per aconseguir la independència.
I segons la revista La Directa, tres entitats com el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, el Casal Popular, l'INA Òdena i Resistim al Gòtic denuncien que un agent del cos nacional de la policia podria haver estat infiltrat en els últims 2 anys en moviments socials i de l'esquerra independentista.
Segons publica la revista, la gent hauria obtingut una identitat digital falsa a través de comptes de les xarxes socials a finals del 2019. El juny del 2020 hauria començat a participar en protestes dels col·lectius, dels quals hi ha format part des de fins al maig passat. Alerta Solidària, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, la CUP i altres col·lectius denuncien que infiltrar policies en organitzacions polítiques és inacceptable en un estat democràtic i demanen que es depurin responsabilitats.
El que la portaveu de la CUP al Congrés, Mireia, ja havia criticat el cas de l'agent infiltrat.
Parece que esto es una guerra. Parece que el Ministerio del Interior y el de Defensa están empeñados en que el independentismo no es un movimiento democrático y que, por lo tanto, se nos puede espiar, se nos puede perseguir y se nos puede juzgar.
La portaveu de la CUP al Congrés ha afegit que en lloc de donar suport al moviment juvenil i popular, el que fa és espiar-los i perseguir-los judicialment.
Més notícies. Catalunya lidera el rànquing de desnonaments a l'Estat durant el primer trimestre d'aquest any, situant-se davant del País Valencià, Andalusia i també de Madrid. Són dades de l'últim informe del Consell General del Poder Judicial.
La mitjana catalana és d'un desnonament cada 55 minuts i ja se n'acumulen 2.410 en el que portem d'any. Al conjunt de l'Estat, el total de desnonaments és d'11.000, unes xifres molt similars a les d'ara fa un any.
I, de fet, Girona és la província catalana amb una taxa més alta de desnonaments.
A Catalunya, 31 de cada 300.000 habitants han hagut de deixar casa seva aquest trimestre i a Girona la xifra és de 41 de cada 100.000 habitants. És a dir, s'han desnonat entre 3 i 4 famílies al dia de mitjana a les comarques gironines. Tot i així, en el primer trimestre del 2022, respecte al mateix període de l'any passat, els desnonaments a Girona han disminuït.
I a tot això, a partir de demà ja es podrà sol·licitar la nova ajuda per al lloguer destinada a persones joves.
El procés per sol·licitar el nou bo juvenil comença dimecres, demà dimecres, i la prestació és de 250 euros al mes durant 2 anys. Els requisits per accedir-hi són tenir entre 18 i 35 anys, no tenir uns ingressos superiors als 24.300 euros bruts anuals i estar empadronat a l'habitatge que es vulgui lligar a la prestació. Pel que fa als lloguers, hauran de ser d'un màxim de 900 euros a l'àmbit metropolità de Barcelona i de 650 euros a la resta de la demarcació de Barcelona. A Girona, el lloguer no podrà superar els 650 euros al mes i a Lleida i a Tarragona, el límit està fixat en 600 euros.
I per la seva part, Carles Sala, que és secretari d'Habitatge del Govern, ha assegurat al matí de Ràdio Estel que aquest bo jove, que demà es començarà a tramitar, serà clarament insuficient per Catalunya i que amb prou feines pot arribar a ajudar 10.000 joves a casa nostra. Sala ha anat més enllà i també ha lamentat que sigui una mesura electoral.
Perquè no són mesures estructurals, són mesures electorals. Les mesures d'aquesta tipologia en la que se creen tantes expectatives, a més, perquè és una mesura que està anunciada des del mes de gener aproximadament, doncs una mesura que es creen tantes expectatives ha de tindre una certa regularitat.
El secretari d'Habitatge ha recordat que un de cada quatre habitatges de lloguer a Espanya estan a Catalunya i lamenta que la dotació de 29 milions d'euros anuals només representa el 14% de l'ajuda, quan l'anterior, la renda bàsica d'emancipació, va rebre el 17% de les peticions des de Catalunya.
I la compravenda d'habitatges a Catalunya va pujar un 8,4% a l'abril si es compara amb el mateix període del mes del 2021.
També incrementen les hipoteques amb un 13,3% més aquest abril respecte al del 2021. Són dades provisionals del Col·legi de Registradors. A Catalunya i al conjunt de l'Estat, les xifres es troben per sobre dels nivells del 2019.
I per cert, que la producció industrial a Catalunya va caure l'abril passat un 2,2% respecte al mateix mes del 2021, segons ha apuntat l'Institut Nacional d'Estadística.
La davallada es deu a una reducció dels béns d'equip i els béns intermedis. A escala espanyola es va reduir un 0,4%, però va pujar un 2,1% respecte al març. Per comunitats, els majors increments es van donar a les Illes Balears i Extremadura.
I el Departament d'Empresa i Treball fa efectiu el pagament de gairebé 19 milions i mig d'euros corresponents als nous ajuts per persones en ERTO i fixos discontinus.
Més de 30.000 persones s'han beneficiat de la prestació extraordinària, que consta d'un pagament únic d'entre 600 i 700 euros en funció del temps que han estat en ERTO. Es tracta del tercer paquet d'ajudes que ha posat en marxa la executiu des de l'inici de la pandèmia. L'objectiu de la prestació és compensar la pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors afectats.
I d'altra banda, el Parlament Europeu arriba a un acord per establir un salari mínim adequat a cada país de la Unió Europea.
A través d'un comunicat, el ple ha detallat que els diferents països hauran d'elaborar un estudi per comprovar si els sous fixats per llei asseguren uns estàndards de qualitat de vida decents. En l'estudi s'hauran de tenir en compte les condicions socioeconòmiques de cada país de la Unió, els nivells de productivitat i també el desenvolupament. L'objectiu de l'acord és que almenys un 80% dels treballadors de cada estat membre estiguin protegits pel conveni col·lectiu que es vol firmar.
I l'estat espanyol inverteix 6 cops més en armament militar que en infraestructures a Catalunya.
De cara al 2022, el govern espanyol ja ha reservat 4.155 milions d'euros per despesa militar. Per contra, la inversió de l'Estat a Catalunya no ha superat mai els 1.000 milions en un exercici. Gran part de la partida que arriba a Catalunya, que l'any passat va ser de 618 milions, es destina a xarxes de transport. Si es comparen les xifres, la inversió de l'Estat en infraestructures a Catalunya és 6 vegades inferior a la inversió en armament de l'exèrcit espanyol.
Més notícies. Foment del Treball anticipa eleccions. S'havien de celebrar el setembre i finalment es faran el juliol.
Segons ha pogut saber l'Agència Catalana de Notícies, les eleccions s'avancen per la complexa conjuntura econòmica i la necessitat de l'empresariat de comptar amb un full de ruta per encarar-la. Són declaracions del president de Foment, Josep Sánchez Llibre.
Des de Foment del Treball plantejaré el proper dilluns, el proper dia 13 de juny, a la Junta Directiva la possibilitat de poder avançar les eleccions per estar més forts, per tenir una estratègia determinada, per mantenir la competitivitat de les nostres companyies, per fer front doncs, a una situació adversa, i hem pres la decisió de tornar-me a presentar.
Sánchez Llibre és president des del 2018, quan va substituir Joaquim Gay de Montellà, i ara optarà un segon i últim mandat, tal com preveuen els estatuts de Foment. Cada mandat té una durada de 4 anys.
I canviant de qüestió, el president de CECOT, Antoni Abad, no es tornarà a presentar la reelecció del càrrec que ocupa des de l'any 2005.
Així mateix ho ha confirmat aquest dimarts la patronal en un comunicat en què explica que Abad va traslladar la seva decisió a la Junta Directiva en una reunió extraordinària el passat 25 de maig. En total, Abad ha estat reescollit 4 vegades des del 2005, quan va prendre el relleu a Eusebi Cima.
I les cambres de comerç i la Fundació Puncat han creat un portal per facilitar la digitalització en català de les empreses.
Les dues entitats han assenyalat que l'objectiu és crear una eina útil que permeti als negocis del país contactar amb empreses capaces d'oferir els seus serveis digitals en català. Aquest projecte es posa en marxa per aprofitar els recursos del Programa Europeu de Digitalització vinculat als fons Next Generation de la Unió Europea.
I en roda de premsa posterior al Consell de Ministres, el ministre d'Agricultura, Lluís Planas, ha explicat en què consisteix la llei de prevenció de les pèrdues i malbaratament alimentari que han aprovat avui mateix.
Una llei que inclou multes a bars i supermercats per tirar menjar. Pel que fa als bars, hauran d'oferir als clients l'opció d'emportar-se el menjar en un envàs reutilitzable en cas que no se l'acabin i sense un cost addicional. El ministre ha explicat que la norma entraria en vigor l'1 de gener del 2023, una mesura que a Catalunya ja es du a la pràctica.
I més notícies, perquè les aerolínies de l'Estat programen un estiu amb un 94% dels seients prepandèmia.
Segons les dades proporcionades per Tour Espanya, entre juny i agost s'han programat prop de 32 milions i mig de seients. Alguns vols provinents de Mèxic, Àustria, Noruega i Dinamarca superen els nivells de seients previs a l'esclat de la pandèmia. La ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, ha assegurat que les perspectives de cara a l'estiu són bones, sobretot després d'una Setmana Santa excepcional.
I anem cap a Andorra, perquè el deute per càpita creix fins als 16.000 euros, la xifra més alta mai registrada.
El paquet d'ajudes públiques ha fet inflar el deute per persona en més de 3.000 euros respecte al 2019, quan la xifra era de 12.870 euros per càpita. Cal destacar que del 2010 al 2019 l'increment va ser de poc més de 1.000 euros per habitant. En total, l'Estat deu l'equivalent al 42,5% del Producte Interior Brut, és a dir, gairebé 1.300 milions d'euros.
I cap a Lleida, perquè la nova estació d'autobusos tindrà 28 andanes, sistema intel·ligent, i entrarà en funcionament el 2025.
Comptarà amb uns 12.000 metres quadrats entre andanes i estacionaments, sales tècniques i lavabos. El projecte d'uns 40 milions d'euros es licitarà a la tardor i les obres duraran 22 mesos. Hi haurà una entrada i sortida única pels autobusos per Príncep de Viana, mentre que els usuaris podran accedir per l'entrada principal a la plaça Ramon Berenguer o per Comtes d'Urgell.
I els veïns de Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat, ja poden fer ús del nou dipòsit d'aigua.
La infraestructura, que ha costat més de 3 milions d'euros, permetrà una major reserva d'aigua i un reforç de la garantia de subministrament del municipi en cas d'incidència.
Més notícies. Migra Studium denuncia que el centre d'internament d'estrangers de la Zona Franca encara no ha recuperat el règim de visites previ a la pandèmia. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Segons l'entitat, el règim actual és el mateix que el de juny del 2021, quan es va reprendre la possibilitat de les visites presencials, tot i que ara és més limitat i amb més condicionants sota el pretext de la pandèmia. Això, a la pràctica, han explicat membres de l'entitat, ha dificultat l'acompanyament dels interns per part de les organitzacions pels drets humans. L'advocat de Migra Studium i coautor de l'informe Territori Hostil, Josecho Ordóñez, ha criticat que ara les visites permeses són 3 dies a la setmana, mentre que entre el 2013 i el 2020 eren del doble. Ordóñez també ha alertat de la tensió alta que s'ha viscut al centre de la Zona Franca i en altres llocs durant la pandèmia, amb agressions, deficiències en l'atenció sanitària i traves per visitar.
I en successos, Sílvia, la Comissió d'Igualtat del 112 s'ha reunit aquest matí amb la directora del servei, Irene Fornós, pels presumptes casos d'assetjament a 4 treballadores.
Una vintena de persones s'han concentrat a les portes del Departament d'Interior per exigir responsabilitats i denunciar una revictimització de les joves afectades. La delegada de la comissió, Nerea Molina, ha lamentat que l'empresa hagi arxivat la denúncia presentada i demanar revisar el procés, perquè critica que s'han produït diverses irregularitats. També ha apuntat que algunes de les denunciants no descarten emprendre altres vies legals en cas que disposin de càrrega suficient.
I l'Audiència de Barcelona manté la presó provisional pel principal sospitós de la brutal violació a una menor a Igualada la nit de la Castanyada passada.
El tribunal ha rebutjat la petició de l'advocat de l'acusat, qui va al·legar indefensió del seu client, ja que no havia pogut tenir accés a totes les actuacions abans de prestar declaració, perquè recordem que la causa estava sota secret de sumari. La sala considera que hi ha mitjans probatoris lícits que causen indicis racionals de la seva responsabilitat en els delictes que se l'acusen, el d'agressió sexual i el d'intent d'homicidi. L'ADN de la víctima, trobada a la roba del sospitós, o les imatges que el situen al polígon on es va cometre l'agressió, per exemple.
I atenció a aquesta notícia. L'Audiència Provincial de Madrid ha condemnat a 23 anys de presó un militar per abusar sexualment de dues nenes. També per haver intercanviat vídeos pornogràfics amb les víctimes.
Ho va avançar ahir al diario.es. El militar, de gairebé 40 anys, es trobava amb les nenes en un club de tennis on ell també feia de preparador físic. El van detenir el 2018 a la base espanyola a l'Iraq, quan un dels pares va descobrir els fets i va posar la denúncia.
I un acusat d'abusar d'una noia gairebé inconscient accepta 2 anys de presó. Els fets van passar en una festa en un pis de Girona la matinada de cap d'any del 2021.
L'Audiència de Girona l'ha jutjat aquest dilluns, on ha reconegut els fets, que va aprofitar-se de la víctima quan estava estirada en un llit després d'haver ingerit una gran quantitat d'alcohol. Aleshores, va abusar d'ella. La Fiscalia i l'acusació particular demanaven inicialment 6 anys de presó per un delicte d'abús sexual, però com ha admès els fets, li han rebaixat la pena a 2 anys. La justícia aprecia atenuants per consum d'alcohol i drogues i de reparació del dany, perquè ja ha dipositat 6.000 euros d'indemnització.
I encara en successos, els Mossos d'Esquadra han desmantellat una plantació de marihuana en un mas de Torroella de Montgrí.
En l'operació, els agents han detingut 2 homes i una dona com a presumptes autors dels delictes de tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric. D'altra banda, la policia catalana també ha desmantellat una altra instal·lació a Agullana i ha detingut els 2 responsables de la plantació. Els detinguts han quedat en llibertat amb càrrecs.
I a l'Hospitalet de Llobregat, els Mossos d'Esquadra també han denunciat 10 persones aquest mes de maig per simular ser víctimes de robatoris violents a la via pública.
L'objectiu era cobrar una indemnització de les seves asseguradores. Si el total de la defraudació supera els 400 euros, representa una pena de 6 mesos i a 3 anys de presó, i si no la superes, la pena és d'un a 3 mesos de multa.
I un últim apunt de successos. Una veïna de Sant Sadurní de Noia ha acceptat 4 mesos de presó per insultar per Facebook el regidor del Partit Popular, Carles Giménez, el gener del 2018.
La dona ha demanat disculpes per haver-lo titllat de corrupte i nazi i haurà de pagar 360 euros de multa.
Gràcies, Sílvia.
Gràcies.
Esports.
-27 minutes que passen de les 2 de la tarda, obrim plana esportiva. El Barça espera tancar aquesta mateixa setmana la renovació del migcampista Gavi, també la de Sergi Roberto, que es podria signar aquest divendres. Xavi Toscano, bona tarda.
Bona tarda. El club ja ha fet arribar la seva proposta al jugador andalús Gavi, després de que durant uns dies s'encallés la negociació per diferències en la categorització professional del migcampista. Mentre uns creuen que encara és un futbolista en formació, els altres pensen que ja és un jugador consolidat i que ha deixat enrere la categoria de jove promesa. D'altra banda, el que sí que té clar el Barça és que abans que arribin nous fitxatges s'ha de deixar tancada la carpeta de sortides per poder quadrar comptes i complir amb el fair play financer que imposa la Lliga. De moment, però, el club assumeix que més que traspassos haurà de treballar en sessions per ara només Frenkie de Jong, que està a l'òrbita del Manchester United, i Martin Braithwaite podrien sortir venuts. Qui és pràcticament segur que no continuarà és Dembélé, per qui el club ja no farà cap més esforç perquè es quedi vestint la samarreta blaugrana. A més, el Barça ho té tot a punt per signar aquest divendres la renovació del contracte de Sergi Roberto, això sí, per poder adequar-se a les condicions econòmiques actuals del club. Sergi Roberto cobrarà un 60% menys del que tenia estipulat fins ara en el seu contracte.
I a l'equip femení del Barça, avui també s'ha anunciat la renovació de la jugadora Ana Maria Chernogorchevich.
El club i la futbolista han arribat a un acord per renovar el contracte fins l'any 2024. D'aquesta manera, la jugadora seguirà 2 anys més al Barça, equip on va arribar el desembre del 2019. El club ha explicat que, tenint en compte que la jugadora està concentrada aquests dies amb la seva selecció per la imminent disputa de l'Eurocopa, l'acte oficial de signatura del nou contracte tindrà lloc quan el calendari ho permeti.
I en bàsquet, l'entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, ha rebut aquest matí l'alta mèdica.
Laso ja és a casa després de deixar l'hospital La Moraleja, on estava ingressat des de diumenge, quan va patir un infart. En una nota molt concisa, el Real Madrid ha informat que el tècnic continuarà el tractament mèdic des de casa seva. El mateix Laso també ha explicat abans d'aquest comunicat del Madrid ha enviat un missatge al seu perfil de Twitter on agraeix les mostres de suport rebudes, així com l'atenció de tot el personal mèdic de l'hospital. Per tant, aquesta nit no serà la banqueta en el partit contra el Baskonia, corresponent a les semifinals de la Lliga ACB. L'eliminatòria està 2-0 favorable al Madrid, que si guanya avui ja serà el primer equip finalista. El partit començarà a les 9, demà serà el torn de l'altre partit de la sèrie, que disputen el Joventut de Badalona i el Barça, amb una victòria per a cada equip.
I canviant de qüestió, la idea d'una candidatura conjunta entre Catalunya i l'Aragó pels Jocs Olímpics d'hivern de l'any 2030 no està descartada del tot.
Aquest matí, el president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, ha anunciat que convocarà una reunió molt aviat amb totes les parts per debatre la nova proposta que ha fet el govern de l'Aragó. Blanco ha rebutjat concretar quin dia es farà, però ha explicat que serà una trobada telemàtica i que s'ha de fer ràpid perquè ja van molt endarrerits i la negociació no avança. Són declaracions a TV3.
Lo más importante es que llegamos a un punto en que no avanzamos, ¿no? Y hay una cosa importantísima. Si no hay acuerdo entre Cataluña y Aragón, no podemos presentar la candidatura. Esta candidatura solo es posible si las dos partes, los dos gobiernos, que es en donde se va a hacer en sus territorios los Juegos Olímpicos, se ponen de acuerdo.
L'Aragó va enviar ahir al COE la seva nova proposta, dividida en quatre lots de proves amb dues opcions cadascun. En relació a l'esquí alpí, l'Aragó proposa ara que un territori es quedi la modalitat femenina i l'altre la modalitat masculina.
I en plana poliesportiva, aquesta nit es juguen els decisius partits de semifinals de l'Hockey Lliga.
Les dues eliminatòries han arribat al cinquè i últim partit. D'una banda, Barça i Reus buscaran a un quart de nou el pas a la final, que es juga des del Palau Blaugrana. L'altra eliminatòria enfrontarà el Liceo i el Noia un quart d'hora més tard. Barça i Liceo, com a primers classificats de la fase regular de l'Hockey Lliga, afronten la jornada amb el factor pista a favor, però això no els garanteix l'èxit perquè el Reus ja va ser capaç de guanyar el Palau Blaugrana en el primer partit de la semifinal, mentre que el Noia va estar a punt de fer-ho també a Riazor. Els dos partits es podran veure en directe per Esport 3.
I en tennis, ja esteu per a la final de la Copa Billie Jean.
La Federació Internacional de Tennis ha anunciat que es jugaran a la pista dura coberta de l'Emirates Arena de Glasgow, Escòcia, del 8 al 13 de novembre. Aquesta és la quarta vegada que el Regne Unit acull les finals de la competició internacional per equips més grans del tennis femení. D'aquesta manera, Gran Bretanya, com a nació anfitriona, s'unirà a Austràlia, Bèlgica, Canadà, República Txeca, Itàlia, Kazakhstan, Polònia, Espanya, Eslovàquia, Suïssa i els Estats Units per competir en la final i tenir l'oportunitat de convertir-se en campiones mundials.
I parlem ara de motor, perquè el pilot japonès d'Honda Nakagami ha demanat disculpes després de la caiguda que va provocar aquest diumenge.
La caiguda múltiple va passar durant la primera volta del Gran Premi de Catalunya, que va arruïnar la seva cursa, però també la d'Àlex Rins i la de Pecco Bagnaia. El pilot japonès ha publicat un comunicat on demana perdó i tranquil·litza també sobre el seu estat de salut, ja que les conseqüències de la seva caiguda podrien haver estat molt greus. El japonès li va patinar la roda davantera en un revolt quan estava darrere de Bagnaia i el seu casc va impactar amb la roda posterior de la moto de l'italià. En la caiguda, la moto del Nipó va arrossegar també el català Àlex Rins. La seva moto, en la caiguda, va arrossegar la de Rins, que va patir una fractura de canell esquerra. El pilot barceloní ha aclarit que farà tot el possible per ser el Gran Premi de l'any d'Alemanya el pròxim 19 de juny.
I acabem amb un apunt de ciclisme, perquè Richard Carapaz renuncia a participar al Tour de França.
Després de ser subcampió del Giro, Carapaz redefineix la seva temporada buscant més èxits i vol centrar-se ara en la propera Volta a Espanya, on ja va ser subcampió l'any 2020. La baixa de Carapaz portarà l'equip Ineos a alinear molt probablement Adam Yates com a cap de files en la prova francesa que recordem comença l'1 de juliol.
Gràcies, Xavi, no te'n vagis, que d'aquí poc cultura.
Aquí em quedo.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel obrim les portes del Tot anirà bé.
Les bones notícies i les no tan bones. L'argument intel·ligent, la complicitat d'un somriure, la visió del món des del nord i també des del sud. Pensar que potser no tenim la raó en tot ni tampoc ens equivoquem de mig a mig. Ens agraden les persones disposades a creuar ponts, perquè ens mereixem viure en un món millor i també pensar que hi posem el nostre granet de sorra.
Les tardes de Ràdio Estel es diuen Tot anirà bé. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda. Amb Toni Marín.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits. En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0. El tiqui-taqui de l'Estel migdia, amb el conflictòleg Xavier Pastor.
I aquesta hora és l'hora del tiqui-taqui amb el conflictòleg, politòleg, director del postgrau en resolució de conflictes públics a la Universitat de Girona i també professor de la Universitat Oberta de Catalunya. Xavier Pastor, molt bona tarda i gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bona tarda, Olma.
Bona tarda. A veure, la notícia d'última hora que fa poca estona sabíem és que el Consell de Garanties Estatutàries ha avalat avui mateix la nova llei lingüística que han impulsat Esquerra, Junts, PSC i Comuns i que van enviar, de fet, als grups parlamentaris de Ciutadans, Partit Popular i Vox. Tot i així, el català segueix sent arma llancívola, sobretot fora de Catalunya, com ja va passar amb declaracions que vam escoltar de Núñez Feijó, o com ha passat també un cop més a la campanya de les eleccions andaluses, que Catalunya està tema central. Llavors, en un conflicte polític, fora de l'arma de l'oratòria, tocar part de la cultura del teu propi estat, tenim present que parlem d'una comunitat històrica, és creuar línies vermelles o com es tira enrere tot plegat?
La veritat és que fer servir Catalunya en una campanya d'Andalusia costa de creure, sincerament. Jo hi vaig poder veure el debat i no totes les forces polítiques ho fan, eh? Concretament ho fa l'extrema dreta, amb la voluntat segurament de buscar aquesta reacció, no? de la gent que, o d'aquest prejudici o aquest tòpic i d'aquesta confrontació entre territoris. Jo penso que no ajuda gens, és a dir, no ajuda gens ni la mateixa campanya electoral, és a dir, perquè al final el que hem de parlar és d'aquelles coses que interessen a les persones i que fan que cada territori doncs, pugui desenvolupar-se i pugui créixer, és a dir, la gent vol saber exactament què fa la gent que governi i entenc que el territori de Catalunya queda fora d'aquest abast. Entenc que fins ara el govern d'Andalusia no té com a objectiu aplicar polítiques a Catalunya. No es creua línies vermelles, tampoc, però jo crec que ajuda molt poc. I el que busca és aquesta confrontació, aquesta reacció, i potser hi ha gent que li atrapa, però jo crec que cada cop... entenc que si ho fan és perquè deu tenir algun tipus de rendibilitat electoral, però jo crec que cada cop menys, no?
Clar, és això, perquè com a conflictòleg diu no ajuda, però és un tema que continua passant i no es deixa de fer llavors. Què en treuen? Què és el que atrapa?
Atrapa lo fàcil. Atrapa la simplicitat del missatge. Atrapa segurament la gent descontenta. Atrapa la gent que ho passa malament i necessita doncs, que algú li digui que això li passa per culpa d'altres que ho passen millor, que guanyen més diners. Però no és el cas, tampoc, perquè precisament això ha sortit a la llum, o s'està donant amb informació que dona a entendre quina és la inversió de l'Estat a Catalunya, que és de les més baixes, no? Realment, és a dir, això tenia sentit quan segurament els catalans, amb la negociació amb Espanya, a nivell de donar suport als governs d'Espanya, entraien un rendiment a base de competències, en base de transferències, en base de diners, però avui per avui jo crec que costa d'entendre. Crec que és un missatge antic, però deu atrapar per la simplicitat, per una cosa més reactiva, no? més d'estómac, no? d'antipaties, de generar antipaties, i que al final que suposo que la gent no s'acaba llegint els programes electorals i es queda amb el primer, diguéssim, eslògan que passa. Imagino que deu ser un determinat col·lectiu aquí adreçat, que és aquella doncs, que encara viu en temps passat i que pensa que... Doncs, que els catalans encara, doncs, amb els temes aquests que ha hagut del procés, doncs, que ens confrontem amb l'Estat, no?
Ja ho diuen, no, Xavier, que hi ha coses que malauradament no canvien.
Hi ha coses que no canvien. Hi ha coses que la gent no vol que canvi. Hi ha gent que, de determinats partits polítics, fins ara hi havia temes que havien quedat molt, molt sobrepassats, que havien quedat ja molt enterrats i tornen a aparèixer, perquè algú li interessa o creu que en pot treure un rendiment. És a dir, hi ha algú que la confrontació en general, tothom en campanya electoral s'ha de confrontar o es confronta per intentar fer-se diferent els uns dels altres. Però hi ha partits que és confrontació per confrontació, és a dir, que viuen d'això i han nascut per això i que, bueno, suposo que hi ha gent que aquest missatge tan simplista li arriba i fa que finalment doncs, el cost d'aconseguir informació de quina és la millor força política o la que han de votar es fa molt fàcil, no? És a dir, de, pues, va, votaré aquests que són els meus, entre cometes, no? Una mica clànic i que van en contra del que... Quan respecten a dones que els territoris la gent es mou, no? I que en Catalunya de gent d'Andalusia n'hi ha molta i gràcies a la gent que ha vingut s'ha fet país.
Sí, sí, i suposo que també el conflicte al final enganxa una mica. Canviant de qüestió, Xavier Pastor, demà entra en vigor el termini per presentar sol·licituds per demanar aquell bo jove d'ajuts al lloguer. Uh-huh. N'hem parlat, el que passa doncs que hi ha molta controvèrsia perquè diuen doncs que la quantitat d'ajuda no arribarà a la quantitat de joves de Catalunya que podrien arribar a demanar la prestació. De fet, es calcula que només s'hi podran acollir uns 10.000 joves a Catalunya, unes xifres que queden lluny de la realitat. D'altra banda, avui també hem sabut que Catalunya torna a ser la comunitat amb més desnonaments a tot l'Estat. De fet, un desnonament cada 55 minuts a mitjana. Un desnonament cada 55 minuts a mitjana, que aviat és dit. Però més que centrar el tema en habitatges, ja que ets conflictòleg, m'agradaria entendre com si creus que cada cop els joves estan més allunyats de la política i si és en el cas que sí, per on passa la solució i per què hem arribat fins a aquest punt de distanciament entre els joves i la política i els joves i l'administració.
A veure, per regla general, els joves estan allunyats de la política sempre. És a dir, la gent jove no se sent atrapada per la política... segurament amb propostes com les de donar aquest bo social perquè la gent se pugui emancipar tampoc que atrapi molt a la gent en la política, no? Entenc que és una mesura interessant des del punt de vista de que facilita uns diners a la gent jove perquè es pugui emancipar, però no em preocupa que també el fet de que no arribi al màxim de joves possibles, sinó em preocupa que sembla que això té una certa caducitat en el temps, és a dir, que no es farà any rere any, sinó que es farà durant un temps concret i que després es deixarà de fer. Què vol dir amb això? Que podem trobar-nos que sigui una proposta que finalment acabi deixant més gent jove en l'intempèrie, a llarg termini, que no pas el ara, no? És a dir, que podem trobar-nos gent que ha decidit emancipar-se i que resulta que ara, d'aquí un parell d'anys, es troba igual o pitjor.
I ha de tornar a casa.
Exacte, de fer front. Jo diria que més que tornar a casa, segurament, finalment, el que passarà, que potser és algú que ho ha calculat així, que algú es farà càrrec, no?, d'aquests 250 euros, d'aquests diners que l'Estat... És a dir, algú els acabarà posant...
Algú vols dir alguna administració o...
No, penso en els pares i mares, penso en les famílies...
Un altre cop, no?
Un altre cop. Penso una miqueta en que vol ser una mesura incentivadora, però hem de pensar que aquest tipus de mesures, si volem que funcionin, s'han de mantenir en el temps. No pot ser, ara tinc diners, ara penso una mesura, ara intento pactar la gent jove, no? O és una mesura que té un component electoral, no hem d'oblidar que d'aquí l'any que ve tindrem eleccions, i han de perdurar en el temps. És a dir, que no pot ser flor d'un dia. I em preocupa més que això que esdevingui, que el remei sigui pitjor que l'enfermada. És a dir, que encara deixi la gent jove pitjor del que estava abans, no? Però, bueno, potser també es podria complementar algun tipus d'ajuda per part de l'Estat. L'important per això és que això no caldria si els sous de les persones, els sous de la gent que treballa, de la gent jove, les feines, estiguessin ben pagades i tinguessin una capacitat de perdurar en el temps i que tinguessin una certa estabilitat. I així no caldrien ajudes. Potser és millor aplicar aquests diners a generar ocupació.
Sí, no començar la casa per la teulada. Xavier Pastor, abans d'acabar, m'agradaria molt tocar un últim tema, que és que després del Congrés de Junts per Catalunya, avui se celebra la primera executiva, que malgrat diguin els seus protagonistes, obre unes quantes escletxes i de quina manera en el si del partit pel que fa doncs, el seu rumb i el seu argumentari, també.
Ai, no te'n poso per l'Inian, no?
Perdó, Olma, perdó.
No, tranquil.
Disculpa, és que he dit al teu company que avui estava al carrer.
Coses que passen al carrer, no? Així, hi ha coses que no es poden controlar.
M'han dit que és casa teva, això, a Figueres.
A Figueres? Sí. Som de l'Empordà.
Molt bé.
Ara pot parlar?
Sí, digues.
Mira, també et dic una cosa. és estrany que siguin crits i no la tramuntana, perquè estan a l'Empordà normalment n'hagués sigut problema de la tramuntana, però bé.
No, és que estic en una taula d'un restaurant perquè estava dinant. Disculpa, ja ha vingut la persona que m'estava portant el menjar. Digues.
No passa absolutament res. Bon profit primer de tot, i per acabar, després del Congrés de Junts per Catalunya, avui el que dèiem és que se celebra la primera executiva, que malgrat el que diuen els seus protagonistes, doncs què fa aquesta executiva? Obrir escletxes pel que fa doncs, a l'argumentari que tenen i al rumb. De fet, diuen que és una qüestió interna, però de nou torna a ser una mica les pàgines principals de la política. Llavors ens preguntem que tot això fins a quin punt li resta credibilitat al partit, o sigui, no al partit, sinó a la política en general, no? Perquè al final sí que parlem d'un partit, però això està dintre un escenari polític. Llavors, aquestes decisions repercuteixen després en la credibilitat de creure no a la política?
Bueno, Junts és un partit viu. Tots els partits són partits vius, però aquest sembla que estigui més viu que altres, en el sentit que aplega moltes famílies i moltes corrents, eh? I ve de desaparició d'un que era molt gran, que havia estat molts anys en el poder i que avui per avui doncs, encara continua, no? Què vull dir? Jo crec que tot això que estem dient, el moviment es demostra caminant. Ho veurem. D'entrada, hem de creure doncs, que aquesta nova executiva doncs, ha arribat a acords, ha arribat a consensos per formar-se i que prendrà decisions de forma consensuada. Així ho han dit totes dues persones que estan al capdavant. El que sí que és veritat és que el soroll no ajuda, i menys quan estem a prop d'unes eleccions perquè la gent se sent una miqueta desconfiada amb el que pugui passar. Però, de moment, escolta, no li ha anat pas malament tampoc amb el soroll que han tingut, no? Ara l'únic que cal veure és com els anirà sense el Carles Puigdemont al capdavant. Sí. És el que està per veure. Jo crec que aquest és el gran què de la qüestió. Què passarà amb aquest partit sense el seu líder, no? El líder que ha aixecat eleccions i que ha fet que aquest partit es posicioni com l'hegemònic fins a fa poc que ha sigut Esquerra, no? A veure com anirà, ja ho veurem.
Doncs tot això ja ho anirem veient. Conflictòleg, politòleg, Xavier Pastor, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia més i que acabi d'aprovar el dia per Figueres.
Això espero. Fa bon dia.
Gràcies.
Gràcies, home.
Sis minuts que passen de les dues de la tarda. Xavier Toscano, bona tarda, de nou.
Ah, és que el sentit Xavier pensava que...
Que era el Pastor.
Un altre cop, sí.
El tornem a saludar, a veure si...
Tinc la incògnita,
si ha dinat o no.
Tinc la incògnita de quin era el plat que li portaven a taula.
Li haurem de preguntar el proper dia, de moment no ho sabem. A l'Empordà s'hi menja molt bé, això ja t'ho ben asseguro.
Sí?
Sí.
Quins plats típics hi ha allà?
Home, doncs hi ha els núvols de la tramuntana, els taps de Cadaqués, ara també els xuxos, el millor xuxo del món, que es fa a l'escala.
Però això per dinar? Xuxos per dinar.
De postres. Hi ha cuina casolana de l'àvia a l'Empordà. Es menja molt bé. Bé, obrim plana cultural, no? Perquè...
Bueno, però com que també poc parlem de menjar, podem estar parlant dels menjars típics de...
De l'Empordà?
Sí, podem anar recorrent tota la costa fins a arribar al Garraf, per exemple.
I per què hem d'acabar al Garraf?
Perquè també hi ha cuina casolana de l'àvia.
Doncs acabaríem i començaríem al mateix lloc. Això no va bé. Vinga, va, avui estàs aquí per parlar-nos d'una nova atracció màgica al cor de Catalunya per tots aquells qui vulgueu gaudir d'un plat diferent. I aquesta música...
Bueno, és per donar-li així una aura de màgia.
És la banda sonora de la notícia.
Correcte.
Vinga, per què ens trasllades fins al cor de Catalunya avui?
Tu t'agrada el McLaren?
Sí.
Sí?
Sí. No l'he vist en directe, però no, m'agrada.
No et carrega una mica?
No.
No? Mira, els mags en general m'acostumen a... Tret del màgic Andreu, que és de la meva època.
No sé quin és. O sigui, si fas un comentari que és de la teva època, saps perfectament que no ho sabré. O sigui, per penjar-te medalla, Xavier, aquí no. Va.
Bé, va, parlem del McLaren, perquè
gràcies.
El que ha fet ha reconvertit una casa del poble de Castellserà, al Pla d'Urgell, una casa senyorial del segle XVI, que es diu Cal Tarragona.
Cal Tarragona?
Sí, està a l'Urgell, però...
Cal Tarragona.
Es diu Cal Tarragona.
Era el segle XVI, passaven coses que no entenem.
Doncs sí, l'ha convertit en una casa encantada, plena de secrets, amb escales sinistres, catacumbes tenebroses i objectes màgics i sorprenents. Jo no sé si és més la casa del terror o
sí,
la casa...
Sí, una mica, si no.
De fet, l'ha reconvertit, m'imagino, davant de la casa amb la vareta màgica i...
Vinga, pam, ja ho tenim tot.
Saps allò que surten les estrelles i això?
Però...
Surt un conill per la...
O sigui, jo el que no entenc és que hi fa el McLari en una casa senyorial del segle XVI a una siquera a Castissarà.
Doncs perquè la màgia ho pot reconvertir tot menys els diners. Saps? No se pot ser allò de dir, pam, aleshores la casa aquesta la va comprar el 2018 amb la intenció de quedar-s'hi a viure i fer com una mena de museu de la màgia, i ara l'ha reconvertit amb això.
Molt bé, i tinc entès que hi ha una col·lecció curiosa, no?, que dius màgia i... A l'últim paràgraf,
és,
Xavi.
És una cosa que no diries mai que combina, que hagués combinat, o sí.
A veure, sorprèn-nos. Fes màgia, fes màgia.
D'objectes de Michael Jackson.
Una col·lecció d'objectes de Michael Jackson a una casa encantada de McLary.
Correcte, és a dir, ja, allò és com la, com es diu la casa aquesta del...
La butxaca màgica d'en Doraemon.
Per exemple, sí, bueno, és igual. Exacte, doncs són objectes de Michael Jackson que McLary ha anat recuperant i els ha, entenc que deu haver comprat unes prestatgeries ben mones, les ha ficat allà ben endreçats.
Ben endreçats. Mira, tot això d'aquesta notícia, deixa'm dir-te una cosa, que mira, el de Michael Jackson i la Casa Encantada, que facin el que vulguin, però també és cert que reivindica un punt molt important, que és que els pobles petits poden passar coses, no?
Això sempre.
Així
no només
celebrem.
Passen coses a les ciutats. Perquè jo, quan vinc a fer aquesta secció, parlo de coses que passen als pobles.
Molt bé, Xavi, continuem, perquè en aquesta secció, peti qui peti, també ens agraden les notícies dels rànquings, i avui parlem de l'hotel més petit del món.
Correcte. El millor de tot, saps que... Saps què és?
Que... No, no sé què és.
Doncs que no està a l'altra punta de lluny, no és, del món, no està aquí a prop.
Però on està?
Està a les Illes Canàries.
Bañadas por la esperanza del imponente agua azul, se pueden ver.
Olé, aquesta banda sonora, Xavi, molt ben trobat,
bueno,
no?
Jo trio molt bé la música.
Que era per dir-nos que estava a les Canàries.
Correcte.
Molt bé.
Que ho has pillat.
Ho he pillat.
Fàcil.
Vinga, va, parla'ns de l'hotel més...
No se't pot enganyar més... amb res amb tu, no?
No.
Se't pot... Ets una experta de les seccions de cultura.
Parla'ns de l'hotel més petit del món, per favor.
Doncs mira, es tracta, curiosament, paradoxalment, de l'hotel Punta Grande.
Ah, mira, molt originals.
Ahí està, a l'illa del Hierro, es troba entre un tros de pedra, té 600 metres quadrats, fa 9 metres d'alçada i compta amb 5 habitacions.
Escolta, jo podria, doncs, si fa 600 metres quadrats i és l'hotel més petit del món, que venguin al meu pis, que em fa 30 metres quadrats, però és el més, pis més petit del món, no?
Bueno, quan cobres tu per venir a dormir a casa teva?
Ah, quan cobra aquest hotel, a veure, per mirar com estan els preus?
Doncs aquest hotel per passar-hi la nit són 350 euros.
Déu-n'hi-do, eh? Això és perquè té el rànquing de l'hotel més petit del món. Si no, la gent no crec que pagués tant.
A casa bueno, teva si pot dormir més econòmicament o no?
Pots continuar, per favor. Què més té aquest hotel?
Però és que la història d'aquest hotel, el més petit del món, és ben curiosa. Ben entrats al segle XX, després d'uns anys d'abandonament, a partir dels 60, es va transformar en la primera discoteca de l'illa.
Discoteca?
Ara té... Ah, sí?
A sobre una pedra.
Correcte.
Mare meva, no em vull imaginar com baixava la gent d'allà.
És una illa que ara té 11.000 habitants.
I quantes discoteques? No se sap, no? Ho hauríem de buscar. Bé, però més passa aquesta història?
Doncs perquè després d'un hotel va ser restaurant,
sí?
I després doncs, aquest hotel més petit del món.
Està bé, no?, el pas a la història de començar...
És possible que si fem un estudi de pensions del Raval guanyi el rànquing.
El què?
Doncs aquest. Superi a l'hotel Punta Grande.
Vinga, va, continuem amb els rànquings, que ens agraden moltíssim, perquè sabeu d'allò que hi ha gent per tot? Doncs, evidentment, també hi ha rècords mundials per a gairebé qualsevol categoria, aquí n'hem parlat d'uns quants, i en aquest cas avui parlem de la història d'en Pebles, que és el gos més vell del món. O sigui, hem passat de parlar de l'hotel més petit del món al gos més vell del món. M'agrada
ara,
això.
Ara no hi ha música aquí. Ara hagués pogut ficar la sintonia de Gat i Gos, per exemple.
Ah, doncs mira, hagués estat bé. Mira, però... hauràs de fer-ho sense música.
No, no, explica... tenim, Jordi, no tenim música de,
no,
de gos.
No, explica'ns la història d'en Pebles.
És una femella de la raça Toy Fox Terrier, pesa 2 quilos i va néixer el 28 de març del 2000. Per tant, ara té...
22 anys.
I 65 dies, molt bé, en el moment de rebre aquest reconeixement. S'ha establert, per tant, ha fet el rècord Guinness del gos de més edat de tota la història.
Déu-n'hi-do.
Però...
Què?
No és, aquesta història no s'acaba aquí.
Ah, no?
Perquè, com tot, la història té una...
Una segona part.
Una
un
segona
plot
part.
Twist, que dirien ara els més joves.
Doncs el més curiós és que, més enllà de que li agrada menjar tacos i pizzas o calor molt
tu,
poques
Xavi,
hores...
Tu, aquestes dades del gos Pebles, d'on les has
no sé, no sé si estem parlant d'un gos.
Que,
li agrada menjar tacos, pizza i dorm molt poques hores.
Ai, no! Ulo. Per un moment em pensava que aquest soroll venia de fora. Ara... I anava a dir, ui, quins vidres, quina sonoritat. Vinga, continuarà fent la notícia amb gossos de fons, vinga.
Doncs el cas és que fa poc més d'un mes un altre gos va rebre el mateix guardó, però aquell gos, el primer, que no en sabem el nom, no hem trobat el nom, tenia 21 anys i 66 dies.
I per què tant, va passar?
No tants com el Pebles. I què va passar llavors? Doncs que els seus propietaris van presentar la sol·licitud, és a dir, van veure això i van dir, no,
el meu gos és més gran.
El meu gos és més vell.
Més vell.
Amb B alta i amb B baixa. I, per tant, doncs, va aconseguir el premi perquè va poder certificar que aquell gos, o sigui, el Pebles, tenia 22 anys i 65 dies i no els 21 anys, i no menys que els 21 anys i 66 dies que tenia el primer gos que havia fet el rècord de gos més vell del món.
T'he de dir que em sembla una història curiosíssima i magnífica, és allò de dir que...
Doncs sí, perquè és curiosa, més que res, perquè aquesta raça té una esperança de vida d'entre 12 i 14 anys.
I estem parlant que tenen 22 anys, o 21.
Correcte, doncs per ara ja ha superat la vida màxima, per tant petarà tota la mitjana d'esperança de vida d'aquesta raça.
Em permets una cosa?
Digues.
Llarga vida al Pebles. I no deixem de parlar d'animals en aquesta secció perquè sembla ser que han creat, per error, hàmsters superviolents que s'ataquen entre ells.
No sé si en aquest cas la cançó està molt encertada perquè crec que en aquest cas...
Ha estat un error. És la gràcia d'aquesta cançó, Xavi.
Sí?
No ho havies entès?
No l'havia entès.
No? Llàstima, era ironia.
Científics de la Universitat Estatal de Geòrgia han criat de manera accidental un grup de hàmsters inusualment agressius. El millor de tot, doncs, que estaven experimentant a través d'una modificació de gens perquè reduïssin l'agressivitat entre ells. Per tant, els hi va
Spoiler,
sortir...
ha sortit malament.
Correcte, els hi va sortir completament al revés.
És que a vegades les coses no van com un vol.
El tema és que els científics han pogut fotografiar els animals superviolents mentre es mossegaven, es perseguien i s'immobilitzaven entre ells. Me'ls imagino dins d'aquella roda.
Sí, sí, pobres.
Pagant-se.
Podrien passar fatal, eh?
Entrant en un bucle, una baralla, entrant al ring. El ring és la...
Sí, però és que a sobre, el ring, o sigui, en una baralla, el ring real, doncs en pot sortir, saps? O hi ha un àrbitre, o dius prou. Però és que en una gàbia de hàmsters no pot sortir-ne. Fatal, fatal. Vinga, pugem la sintonia i parlem d'una altra cosa, perquè pobres hàmsters. I abans de marxar, Xavi, perquè estiguis content, ens has d'explicar una tradició que t'agrada moltíssim.
De les que més m'agraden, que és l'ou com balla.
Què és això? A veure, doncs, explica'ns-ho.
Doncs un ou que balla, si la tradició ho explica, ho diu perfectament. Torna, una de les celebracions més singulars de Barcelona, que se celebra per Corpus, i el costum aquest consisteix a fer ballar un ou a les fonts de claustres, patis i jardins, que, per cert, s'adornen per a l'ocasió amb flors i cireres, i se dedica a Catalunya. És l'únic lloc del món on es fa ballar un ou.
I si posa cireres perquè el juny és època de cireres?
Imagino que sí, no? Si no hi posarien mandarines.
Vale, continua, continua, l'ou com balla.
El Corpus se celebra a Barcelona des del 1320 i aquest any se celebrarà del dijous 16 fins al diumenge 19 de juny, sempre 60 dies després del diumenge de Resurrecció. Pels interessats, avui dia trobem molts edificis on gaudir d'aquest ou com balla sobre una font, entre els quals està el claustre de la Basílica de la Puríssima Concepció, els jardins del Museu Frederic Marès o a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Ho recomano molt, és realment curiós.
Recordem com a informació de servei del 16 de juny al 19 de juny. L'ou com balla.
L'ou com balla, per Corpus, a Barcelona.
Doncs m'ha agradat aquesta tradició, m'ha agradat, l'anirem a veure.
He de dir que no la coneixies, eh?
No, no la coneixia, ho has de dir en directe. De moltes gràcies, Xavier.
Descobrint tradicions catalanes, noves generacions.
Anem cap a la musiqueta, com cada dia, i avui acabem amb una preciosa cançó.
Jo no n'he tirat cançó, perquè per acabar...
L'he triada jo.
Ah, d'acord.
Després em diuen que no hi ha bon gust musical, però amb aquesta cançó no podeu dir que és dolenta, perquè és boníssima, és del Sopa de Cabra i es diu Els teus somnis.
Aquesta cançó, que és per tirar cap a l'Empordà.
Clar, sempre cap a casa, sempre cap a l'Empordà, sempre per les bones costums i sempre per les bones cançons, Xavi. És molt maca aquesta cançó.
He de dir que m'agrada.
T'agrada?
M'agrada escoltar-la en situacions especials.
És molt bonica i Sopa de Cabra ho fa molt bé. Vinga, va. Avui, un dia més, moltes gràcies a tot el servei informatiu d'aquesta casa i ara us deixem, com sempre, amb Antoni Marín i el seu Tot anirà bé i això és tot fins ara.